Continguts en xarxa. El Pou.
L'etologia és una branca de la biologia i la psicologia experimental que estudia el comportament dels animals al seu entorn natural o en captivitat. S'ocupa de descobrir com s'hi relaciona i d'explicar els seus comportaments. Tot i que l'ésser humà ha conviscut sempre amb animals, l'etologia és reconeguda només des de finals del segle passat. Per parlar-ne tenim amb nosaltres Tomàs Camps, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvingut i moltes gràcies per venir al Pou.
Hola, què tal?
En primer lloc, una introducció molt ràpida, què és l'etologia?
Clar, l'etologia és bastant el que acabes de descriure. En el meu cas, i en el cas dels veterinaris, perquè nosaltres som veterinaris, no som biòlegs, estudiar més la part més clínica d'aquesta especialitat. I què és això? Bàsicament nosaltres el que fem és estudiar el que són els problemes de comportament. Vull dir, doncs aquells animals que són agressius o que tenen pors o fòbies o comportaments doncs que poden molestar els propietaris, nosaltres estudiem això. Després, dins la mateixa veterinari, també hi ha una altra branca molt important de cetologia que el que fa és estudiar el benestar dels animals.
Perquè tots els animals tenen emocions?
És difícil de dir si tots els animals tenen emocions, en el sentit que, per exemple, un pop o un peix, avui en dia sabem que poden tenir també certes emocions, però lo complexe que són aquestes emocions és el que encara tenim per descobrir, i espero que sigui en un futur no molt llunyà.
Hi ha animals més ben coneguts en aquest sentit que d'altres?
Sí, això per descomptat. Els animals que són més propers a nosaltres i que estan més estudiats, que poden ser des d'animals de laboratori com animals de companyia, saben que tenen emocions que poden arribar a ser molt, molt complexes. Sí. Emocions que tothom ha pogut experimentar, per exemple, amb el seu gos, perquè si en t'ho vegi, són emocions des de pors o fòbies, com dèiem al començament, que són emocions que poden angoixar moltíssim a l'animal, però avui en dia ja saben que poden tenir emocions o sensacions que realment són molt més complexes, com empatia, o que poden arribar a ser optimistes o pessimistes, lo qual obre un ventall molt important, perquè sabem que si un animal pot ser optimista o pessimista, per posar un exemple simplement, sabem que potser en un futur podríem arribar a diagnosticar problemes com, per exemple, una depressió, que avui en dia no està com a tal amb un catàleg diagnòstic en gossos i gats. Per què? Perquè fins ara no sabíem que podia ser així.
I comentaves els gossos i els gats, que sempre ho hem relacionat amb que s'assemblen molt a nosaltres, sempre els hem personificat una miqueta el conviure amb ells. Però, per exemple, un porc, un pollastre, una vaca, tenen també aquest tipus de reaccions?
Per descomptat, és una mica per això volgut fer aquest incís en el començament de la definició, perquè tota aquesta branca que estudia el benestar, avui en dia el benestar té un sentit a la nostra societat, el benestar dels animals, precisament per això, perquè saben que els animals experimenten en primer lloc dolor i en segon lloc emocions que són negatives. Per tant, per estudiar el benestar és molt important saber que han de garantir que l'animal no tingui aquestes emocions tipus por, angoixa, ansietat, etc., així com que no tenen dolor, i a més han de garantir que l'animal pugui tenir emocions positives, que també les tenen, i això és molt important. És a dir, avui sí que sabem que el benestar d'un animal no depèn només de l'absència d'emocions negatives, sinó també de la presència d'emocions positives. I això és molt important a l'hora de fer aquest anàlisi.
Per exemple, quin tipus d'emocions positives pot tenir un animal?
Està difícilment classificada, però sí que sabem, per exemple, que conductes tipus joc són conductes que ens estan indicant que l'animal realment està en una situació bona, que està en una situació correcta en relació amb el medi ambient, perquè si no estigués així, és una conducta que ràpidament s'inhibeix, el joc desapareix si l'animal no està bé. Per tant, és com un indicador de que les coses estan anant en un bon camí.
En aquest sentit, la complexitat, evidentment, de les nostres emocions segurament sigui molt més àmplia que les d'un animal. Però sí que és veritat que en els últims anys cada vegada es descobreix que tenen més capacitats, més amb l'estudi, aquesta branca que, com dèiem, és molt recent. Fins a quin límit pot arribar això? Realment es poden assemblar bastant més del que creiem a nosaltres?
Jo crec que mos falta moltíssim per saber. Crec que si, per exemple, els meus predins, que aquí a Catalunya li deies avis, crec.
Sí, sí,
que,
sí.
Si als meus avis li arribes a dir que un gos pot tenir empatia o que un gos pot ser optimista o pessimista, és una cosa que se posaria en les mans al cap. I jo sé que, o crec que els nostres nets estiran descobrint coses que nosaltres mos posen en les mans al cap. No sé fins a quin punt podem arribar, però hi ha exemples, per exemple, com en el cas del gos, que avui en dia sabem que gràcies a la domesticació mos poden entendre, ells entenen les nostres senyals socials sense que els haguem d'ensenyar, molt per sobre inclús de primats que són molt propers a nosaltres. Això què és el que vol dir? El que vol dir és que l'evolució en si de totes aquestes espècies i la convivència amb nosaltres poden fer que aquestes emocions se modifiquin, poden fer que aquest comportament entre ells i nosaltres se modifiqui i que realment sigui molt més proper de lo que realment mos pensant que sigui.
És interessant el fet de pensar que un gos pot ser optimista.
Sí, és molt interessant.
Com es descobreix això? En quin sentit? Com es mostra?
És relativament fàcil d'explicar, és difícil de fer, val? Però és molt senzill, perquè si la gent ho entengui, simplement s'han d'imaginar com una espècie d'habitació buida on nosaltres fem entrar un gos i li posem un plat a un costat de l'habitació. Posarem, per posar un exemple, a l'esquerra. Quan l'animal va allà, veu que hi ha menjar i menja. I això ho repetim moltes vegades. De fet, que l'animal, quan entra dins aquesta habitació, si veu un plat, se'n va directament a menjar en aquell plat. A continuació, posem el mateix plat, però a la dreta del tot de l'habitació. I quan l'animal arriba en aquest plat, perquè ha après que dins el plat hi ha menjar, el que se troba és un impediment, no pot menjar perquè hi ha una reixa. Quan això ho fem moltes vegades, el gos, ràpidament, si troba el plat a l'esquerra, va a menjar, si troba el plat a la dreta, se queda sentat i no va a menjar. Aleshores, el que fem és una prova, el posam al mig. Si l'animal hi va, suposem que és optimista. Per què? Perquè pensa que tindrà accés a aquest menjar. Si l'animal no hi va, pensam que té més, és més d'un caire més pessimista, perquè pensa que veu com el got mig buit. I el que és més interessant, que això és molt interessant de comentar, és que sabem avui en dia que patologies que generen ansietat fa que els animals siguin més pessimistes. O com a mínim, quan nosaltres analitzem animals que tenen una ansietat per separació, que és una patologia del comportament molt, molt freqüent, veiem que aquests animals són pessimistes. I que quan els tractem, se tornen optimistes. Vol dir que realment, igual que passa en medicina humana, podria haver una relació directa entre el fet de ser més pessimista o optimista, o tenir un biaix més pessimista o optimista, i algunes patologies psiquiàtriques.
Per tant, podem dir que, encara, com comentaves abans, encara quedem una miqueta lluny, però podríem dir que els gossos i els gats podrien tenir depressions.
No ho sabem, però com a mínim potencialment podríem pensar que en un futur sí, perquè són capaços de veure que el futur, com a mínim aquell més proper, podria ser més negatiu del que realment és.
Parlàvem ara d'emocions de... També els animals exòtics, també s'han estudiat les emocions d'animals exòtics.
És molt més complex tot això. Però, per exemple, sí que sabem avui en dia que animals que podem pensar o podem inicialment pensar que tenen doncs, un sistema nerviós menys desenvolupat, amb unes emocions molt menys desenvolupades, tenen reaccions similars, vull dir. Sabem, per exemple, que cefalòpods s'han inclòs dins una llista especial de protecció a l'hora de fer estudis, i això és perquè sabem que poden sentir dolor i certes emocions. Estic xerrant d'animals que realment a l'escala evolutiva estan molt, molt, molt abans.
Cefalòpodes són, perquè tipo, ens entenguem...
Perdó, pops, aquest tipus
sí,
d'animal.
Per tant, podem dir que el pop pot sentir dolor.
Sí. Per tant, això és important a l'hora de fer noves lleis de protecció dels animals futures. Igual que els peixos o igual que les aus, que fins fa relativament molt pocs anys no sabíem segur que això era així. I avui en dia ho sabem i estem posant o s'estan posant en marxa les mesures necessàries per protegir aquests animals, per exemple, a l'hora de sacrificar-los per consum humà o a l'hora de fer recerca amb ells.
Precisament, el que comentaves de les lleis de protecció animal, aquí a Catalunya es va aprovar recentment la llei de benestar animal, que va generar molta polèmica, especialment amb els ramaders, que van haver d'adequar moltes explotacions en aquest sentit. Cada vegada som més conscients d'aquesta necessitat de donar-los una vida més digna del que tenien?
Això és un debat molt ampli, que ho donaria per molt, però lo cert és que avui en dia sabem que hauríem d'intentar trobar un equilibri, precisament, entre el benestar de l'animal i la producció. En certa manera, puc entendre els ramaders que han d'invertir molt de diners per adequar aquestes instal·lacions. El que moltes vegades no se sap, perquè s'explica malament, simplement, no és un tema de desconeixement, és que els animals produeixen molt millor i molt més quan estan en bones condicions de benestar. Per tant, totes aquestes mesures normalment solen tenir un impacte a curt termini dolentes per a ramaders, però més bones a llarg termini, tant per uns com per als altres. I moltes vegades és per desconeixement d'aquestes mesures o de que aquestes mesures implantades o que s'han d'implantar poden ser pues, a llarg plaç beneficioses pels animals i pels ramaders. Tot i que jo no soc la persona més indicada perquè me dedico sobretot a petits animals, però és així, sí.
En aquest sentit, per tant, podem dir això, que cada vegada estem més, més preocupats, però l'etologia és relativament, com comentàvem, està a les beceroles, encara s'està treballant molt, però què aporta això a la veterinària? Realment tractar-ho des d'aquest punt de vista ha ajudat molt a millorar els tractaments als animals?
És molt important per diversos motius. La primera, hem de pensar que els problemes de comportament són el principal motiu mèdic d'abandonament i d'eutanàsia dels animals de companyia. Això vol dir que no hi ha cap altra malaltia que faci que se sacrifiquin tants animals com els problemes de comportament. Després hem de pensar, que hem comentat al principi, és que l'etologia tracta l'agressivitat. L'agressivitat dels gossos i els gats no deixa de ser un problema de salut pública, on s'inverteixen, a més de molts de recursos econòmics per part de les administracions públiques per tractar aquests atacs. Hem de tenir en compte també que aquestes agressivitats normalment se dirigeixen a nens petits. És a dir, el gos, se sap que l'agressivitat del gos se sol dirigir sobretot a nens petits i que aquests atacs solen ser molt més greus. La immensa majoria de morts se produeixen precisament en nens de menys de 12 anys. Què vull dir tot això? Que tractar aquests problemes no només és per tractar en si l'animal, que sabem que quan l'estem tractant estem millorant el seu benestar, perquè la immensa majoria de problemes de comportament també alteren el benestar dels animals, sinó que a més estem fent un bé a la societat en si, perquè, com han dit, produeixen un problema de salut pública.
Uh-huh. Per tant, podem dir doncs
que... Podem dir que és necessari que mica en mica se van introduint aquests, en el plan d'estudi de diferents facultats, perquè no totes les facultats de veterinari, per desgràcia, avui en dia estan estudiant etologia. Crec que s'hauria d'incloure, crec que és una branca realment important a l'hora de fer aquests estudis.
I, evidentment, des del punt de vista veterinari, però potser també sempre s'ha dit, sempre se'ls ha tractat, especialment els gossos, els gats sempre se'ls ha vist com més, potser més independents, però els gossos sempre els ha tractat com pràcticament algú més de la família, i tota la vida s'ha dit també que era una exageració, però al final potser tenen més de nosaltres del que creiem.
Jo sempre dic que donar massa carinyo no pot ser dolent mai. Vull dir, si un cas seria fer segon quin tipus de tractaments als nostres animals. No és cert que un animal se torni agressiu perquè li estiguen donant massa carinyo. Per posar un exemple, que m'ho diuen molt de clients, això, sí.
Doncs Tomàs Camps, professor de veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes gràcies per aquesta estona parlant d'una forma molt bàsica, encara és només la punta de l'iceberg de l'etologia. I doncs gràcies per ajudar-nos a conèixer-lo una miqueta millor.
Gràcies a vosaltres.
El POU. Continguts en xarxa.